Bon dia i bon Nadal a tothom. Avui anem a parlar sobre la crítica textual aplicada als evangelis. La pregunta que ens fem és si Jesús va néixer o no en un estable, en un lloc exclusivament reservat per als animals. La imatge que mos tindrem al cap és la del naixement de Jesús amb Maria i Josep, que arriben a un estable perquè, diuen, no n'hi havia lloc a la fonda. I damunt, Maria apareix envoltada de palla entre un bou i un ase. I el xiquet és col·locat en un pessebre, que és un pessebre. La paraula pessebre ve del llatí praesaepium, que vol dir on mengen els animals. Eren elements que moltes vegades estaven fets de pedra, incorporats a la mateixa estança. Però en realitat una lectura crítica, crítica no en el sentit de criticar a ningú, sinó és simplement d'anàlisi. Això és una paraula que ve del grec que vol dir analitzar el text. I si analitzem el text i la terminologia grega original, recordem que l'Evangeli està escrit, els evangelis, els quatre, estan escrits en grec, el que utilitza Lluc, concretament, al 2.7, és la paraula catàlima. En Lluc 2.7 el que diu és el va faixar, és a dir, el va embolicar, i el va posar en una menjadora, en grec, fanne, perquè no n'hi havia lloc per a ells a la catàlima. Què és la catàlima? Tradicionalment la catàlima l'hem traduïda com a posada, com a fonda, com a hostal, però els estudiosos bíblics moderns mostren que aquesta traducció és més bé poc precisa. El que en realitat vol dir catàlima és l'estança dels convidats. Moltes vegades ens han pintat a Sant Josep com un pare despistat, com una persona que no havia pensat en que en qualsevol moment anava a néixer el nen Jesús. I la veritat que és una imatge poc negativa de Sant Josep com a pare, però és que en realitat els evangèlics no diuen això. Quan Lluc vol parlar d'una fonda o d'un hostal, que és com hem traduït aquesta paraula, no utilitza la paraula catàlima, sinó que utilitza la paraula pandokeion. I aquesta la trobem en la paràbola del bon samarità, en Lluc 10.34, i la diferència és molt clara. Pandokeion, que és el que utilitza en la paràbola del bon samarità, seria una fonda pública, la imatge que folclòrica que ens hem fet, però el que diu l'evangelista realment és catàlima, que és una habitació, una cambra d'una casa familiar. Per tant, el text no està dient que Josep i Maria no trobaren cap hostal al poble, sinó que el que diu és que no n'hi havia espai a l'habitació de convidats de la casa on es trobaven. I aleshores van haver de trobar un altre espai dins de la mateixa casa. És a dir, que possiblement Sant Josep ja havia reservat la casa, ja havia pensat en tot. El que passa és que com en aquell temps s'estava fent el cens, doncs possiblement tenien la casa tota plena. I aleshores van utilitzar una altra estança, és a dir, la catàlima. Les cases rurals jueves del segle I, i això ho han analitzat molt bé els arqueòlegs que han trobat aquestes cases, han vist com eren, tenien bàsicament una estança principal, que era on vivia la família, una habitació elevada o annexa, que era la catàlima, destinada als hostes, i un espai interior a un nivell inferior o un racó de la mateixa sala a on de nit es guardaven els animals domèstics. En aquest espai interior n'hi havia menjadores de pedra o de fusta que eren els anomenats fanne, els pessebres, tal com els coneixem avui en dia. I què vol dir tot això? Doncs que Jesús no va néixer en un estable separat per ahir, sinó dins d'una casa, a la zona baixa de l'estança principal on estava el pessebre, perquè l'habitació de convidats ja estava plena a causa del cens. Això és el que, possiblement, a través de la crítica textual i de l'anàlisi d'aquestes tres paraules que hem dit, la paraula pandokeion, catàlima i fanne, concloem. A través de l'anàlisi de la traducció dels textos, recordem que els textos estan en original en grec. I això pinta una imatge de Sant Josep completament diferent. Pinta una imatge de Sant Josep com un home responsable, ara que estem en temps, moltes vegades, de qüestionar esta masculinitat o com s'ha portat els últims segles, doncs també és interessant veure que els homes, al llarg del temps, com Sant Josep, han sigut responsables i no despistat, que és la imatge que moltes vegades havíem tingut de Sant Josep. Josep, com un bon jueu, el que fa és viatjar al seu poble d'origen, que era Belén, on tenia familiars. I no dorm en el carrer, ni dorm en un lloc marginal. El que on dorm és en una casa. I davant d'una situació més o menys imprevista, perquè tots sabem el que duren els parts, el que fa és organitzar els espais disponibles. I col·loca el xiquet en una menjadora, en un pessebre, doncs com un recurs funcional i segur. I segurament el va deixar net i el va deixar arreglat per a poder posar ahí a Nostre Senyor. Aleshores, Josep, Sant Josep, era un home previsiu i responsable, era un home compromès amb la protecció de Maria, tenia una capacitat pràctica per adaptar-se a les circumstàncies i, sobretot, tenia una xarxa familiar, perquè si anava a censar-se ahí perquè era el seu lloc d'origen, tots sabem el que significa una xarxa familiar. Normalment la família, normalment, no ens deixa tirats, sinó que ens ajuda. I més en la tradició jueva. Molts es preguntaran, i el bou i l'ase, d'on ixen? I és curiós també, perquè encara que sí que apareix a l'Evangeli la menjadora, que és, per tant, on mengen els animals, no apareix el bou ni l'ase en cap dels quatre evangèlics canònics. Sí que apareixen en altres evangelis posteriors, anomenats apòcrifs, però no en els canònics. Aleshores, d'on ix? Sempre s'ha dit que és d'Isaïes 1:3, que diu el bou coneix el seu amo i l'ase la menjadora del seu senyor, però Israel no coneix. Els primers cristians el que van fer va ser reinterpretar este vers com una profecia simbòlica, que significava que el bou i l'ase reconeixen que Jesús és el Senyor, que ha nascut, és Déu, és el Senyor. I el que representen el bou i l'ase és els pobles jueus i el poble pagà acollits en Crist. Hi ha un protoevangeli molt curiós, que és el protoevangeli de Jaume, que és del segle II, per tant, posterior als canònics, que el que fa és narrar amb una miqueta més de fantasia el naixement de Jesús, i aquest evangeli, com he dit, apòcrif, abans, sí que narra i sí que parla que n'hi havia animals presents. Després és l'art paleocristià, és a dir, l'art del cristianisme dels primers segles, on es comencen a pintar el bou i l'ase com a elements simbòlics, com hem dit, del poble pagà i del poble d'Israel. I la iconografia cristiana a través del temps fixa l'escena, que queda definitivament fixada, com tots sabem, amb Sant Francesc d'Assís, que fa el primer pessebre o el primer naixement, com diríem també, viu. Aleshores, la tradició del pessebre, ens preguntarem, la que tenim més folclòrica és falsa? No, no n'hi ha falsedat. El que n'hi ha és una catequesi, són símbols. No estem parlant d'història, sinó que estem parlant de religió. Per tant, possiblement molts d'estos símbols el que fan és donar un ensenyament. I per tant, no n'hi ha cap mentida ahí. Simplement n'hi ha una simbolització, una manera d'expressar-se, que era molt habitual també en el poble jueu, per a parlar amb contes, amb paràboles, que es coneixen també. Jesús era molt aficionat a això, no? I narra algunes, no?, en els evangelis, de fet. Aleshores, el que hem de transformar és aquesta imatge. Jesús naix d'una casa humil, segurament, però digna. No naix tampoc en la misèria, no hem de confondre la misèria amb la humilitat, diguem, no? El que és el pessebre, per què el pessebre i per què és un símbol textual? El pessebre, el que diuen moltes vegades els exegetes, els teòlegs bíblics, és que és una metàfora visual de l'encarnació. És a dir, que Déu s'ha encarnat, que és veritat, que ha passat de veritat. Per tant, Per això apareix el pessebre. I, en general, lluny d'empobrir el missatge de Nadal, esta lectura, el que sempre diuen els teòlegs, és que aprofundís en un Déu que naix no en el rebuig absolut, sinó en la senzillesa d'una llar normal. I en la normalitat va néixer el Nostre Senyor, i ahí estaríem en un altre tema, també per aprofundir, que és el de l'encarnació. Si Jesús era normal, Jesús es va encarnar de veritat. Però hi ha molts més punts a parlar, doncs, per exemple, en què influeix la puresa. Hem parlat moltes vegades de que la Mare de Déu és la sempre pura, que és sempre verge, no? Aleshores, com entenien els jueus la puresa de Maria? Això, si voleu, ho parlem en un altre capítol. Bon Nadal a tots i moltes gràcies.